Ràdio Estel.
A Fundació Joaquim Molins Figueres centrem els nostres esforços en impulsar a les famílies, especialment a les que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, per tal de que encaminin projectes de vida que portin positivament al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Col·labora amb nosaltres. Més informació a joaquimmolinsfigueres.org. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
RadioEstel.cat, el teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Siguin benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli, l'espai radiofònic on comentem per a vostès les lectures de la missa de cada diumenge. Són a la sintonia de Ràdio Estel. Som diumenge, quart de Quaresma. Tot seguit escoltarem i obrirem la tertúlia sobre les lectures de la missa d'avui, doncs. I per a fer-ho, comptem amb la col·laboració imprescindible dels nostres convidats, que són la Conxita Salvador, el mossèn Josep Montoya i mossèn Joan Fenosa. Els hi presentem. La Conxita Salvador i mossèn Josep Montoya, que és diaca permanent del Bisbat d'Urgell, són matrimoni i tots dos són delegats de la família i vida. I també responsables pastorals de les parròquies de la Vall Fosca i Senterada. És Pallars Jussà. Us saludem. Hola, què tal? Benvinguts.
Hola, Maria.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. També ens acompanya mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino al Principat d'Andorra. Què tal, mossèn Joan?
Molt bé, ben trobats tots.
Gràcies per ser de nou aquí. L'Àlex Alsina porta la producció del programa i avui també la taula de control. Maria Marín, que els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge quart de Quaresma és del segon llibre de les Cròniques i del capítol 36.
En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reincidien contínuament en la culpa d'imitar tots els costums abominables de les altres nacions, profanant així el temple del Senyor que ell havia consagrat a Jerusalem. El Senyor, Déu dels seus pares, els enviava cada dia missatgers que els amonestessin, perquè li dolia de perdre el seu poble i el lloc on residia. Però ells es burlaven dels missatgers de Déu, no feien cas del que els deia i escarnien els seus profetes, fins que el Senyor arribà a enutjar-se tant contra el seu poble que ja no hi havia remei. Llavors els caldeus incendiaren el temple de Déu, derrocaren les muralles de Jerusalem, calaren foc a tots els seus palaus i destruïren tots els objectes preciosos. El rei dels caldeus deportà a Babilònia els que s'havien escapat de morir de l'espasa i se'ls quedà per esclaus d'ell i dels seus fills, fins que passaren al domini persa. Així es complí la paraula que el Senyor havia anunciat per boca de Jeremies. El país fruí dels anys de repòs que li pertocaven. Tot el temps que quedà desolat, el país va reposar fins a haver complert 70 anys. Però l'any primer de Cir, rei de Pèrsia, el senyor, per complir la paraula que havia anunciat per boca de Jeremies, desvetllà l'esperit de Cir, rei de Pèrsia, perquè promulgués de viva veu i per escrit un edicte que deia:
Cir, rei de Pèrsia, fa aquesta declaració. El senyor, el Déu del cel, m'ha donat tots els realmes de la terra i m'ha encomanat que li construís un temple a Jerusalem, ciutat de Judà. Si entre vosaltres hi ha algú del seu poble, que el Senyor sigui amb ell i que hi pugi.
Versicles que resumeixen la destrucció de Jerusalem i de la seva organització monàrquica, la deportació a Babilònia i l'anunci per part del rei de Pèrsia, Cir, del permís donat als deportats per retornar a la seva terra. Queden lluny aquestes paraules, aquests versicles, aquest text, però hi té un missatge per nosaltres. Per a cristians d'aquest segle XXI, què creuen vostès, tertulians, que ens volen dir aquests versets?
Jo d'entrada diria, a mi el que em va suggerir llegir aquesta lectura, aquest primer fragment que posa el senyor dels seus pares, els enviava cada dia missatgers que els amonestessin. Això m'ha fet reflexionar a mi, en el tant en quant, abans de ser diaca, perquè soc diaca de fa relativament pocs anys, encara no 10 anys, però abans sempre havia escoltat la predicació de la paraula des dels bancs de baix. I ara em toca fer-ho des de dalt. I m'he adonat amb aquesta circumstància el difícil que és preparar pels preveres o pel diaca que tingui de predicar una homilia. És realment ben difícil, perquè tants cops no les preparem prou, i aquí m'incloc jo també, tants cops no les meditem prou, no les portem a la pregària abans que arribi diumenge, i sí, ens creiem que amb la nostra pròpia soltura sabrem treure l'homilia d'aquell diumenge. I després resulta que realment quan la prepares veus que realment allí arribes. És a dir, la importància de preparar aquesta amonestació, que diu els missatgers que el Senyor enviava perquè els amonestessin. Doncs la importància de la preparació de l'homilia per poder arribar bé al nostre poble.
En a mi m'ha suggerit també el repòs, el reposar. O sigui, en vista aquests 70 anys, no?, que han passat, reposar per tornar a edificar. I a mi m'ha fet pensar en reposar quan tens una mala relació, quan tens un problema amb un familiar, deixar-ho reposar per tornar a reemprendre i a edificar amb amor aquell lligam altra vegada.
Lo que diuen els castellans del barbecho. 2 anys de descans de la terra perquè després pugui tornar a donar fruit. Jo he vist més coses aquí, d'alguna manera he pensat. L'arrelament del fet religiós. O sigui, ens adaptem nosaltres avui en la cultura que vigeix. Som capaços d'inserir en el sentit religiós de la vida, en el sentit cristià, I aquesta gent, això d'aquí els hi envia aquesta gent. I és que fent de capellans i fem de diaques, són capaços de comunicar el que Déu vol i interpretar-ho, perquè a vegades són més pecadors que no pas la gent que està a baix escoltant-se. L'idea és aquesta, és la capacitat que tenim uns costums abominables. Mirem quanta gent ve a l'Església ara. O sigui, se'n riu una miqueta del sentit religiós nostre i diuen, bé, ja podeu cantar, que nosaltres farem el que ens doni la gana, el que feia aquesta gent, que al final era això. I s'arreglaven amb la gent, mireu, no sé, budisme, hinduisme, tai chi, tot el que hi ha al nostre voltant, sigui esoterisme. Per això d'aquí està a casa, no ens penseu pas. No
sé, perquè l'home necessita de la recerca. I ha apartat Déu, però necessita la recerca.
Clar, però llavors, a la vèdica d'ella, potser no, però aquí dalt, a Ordino, i allà a la plaça de dalt del parc, hi ha uns que fan teixir cada 2 vegades per setmana, i gent que són amics meus, que m'ho donen compte, necessitem, però bé, d'alguna manera, de quina manera nosaltres, els cristians, avui, l'altre dia sortia en una revista que hi ha 2 monges que són tuitistes a base de bé, i que es passen hores i que tenen followers a Montes. No som capaços nosaltres poder, en aquest sentit, jo no sóc capaç de fer això, però és algo que no és litúrgic i que no és allò que se'n diu la calma d'una església, però sí És aquell lloc, allò que va sortir fa 4 o 5 mesos, d'aquests capellans que els telefonaven, els enviaven un tuit, els enviaven un WhatsApp i que llavors anaven al posto a confessar. És això, eh?
No, no, evidentment, els que tenim, els que, si més no, som responsables pastorals de parròquies, els rectors, o ja dic, alguns diaques, doncs, evidentment, tenim una gran responsabilitat a la transmissió del missatge, no només des del púlpit, no? Però no deixa, jo repeteixo, vull dir, a vegades és el que deies tu, ara, Sant Joan, molta gent no s'acosta a l'església, però potser que et vindran potser en un funeral o et vindran en un casament, i aquell dia potser és el dia que potser t'has de preparar millor aquella homilia, perquè saps que aquell dia estàs arribant a gent que potser és el que dius tu, se n'enriu de l'església, se n'ha criticat els capellans, però precisament aquell dia has de saber, o hauríem de saber arribar a aquesta gent.
No hem d'abandonar de ser missatgers,
no hem
d'abandonar, nosaltres sí, també.
Sí.
Isaías parla de Sir, rei de Pèrsia, sí que com l'enviat de Déu. A vegades Déu es serveix de tot el que té al voltant, encara que no sigui estrictament religiós, perquè Déu parla per nosaltres.
Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians d'Èfes i del capítol segon.
Germans, Déu, que és ric en l'amor, ens ha estimat tant que ens ha donat la vida juntament amb Crist, a nosaltres que érem morts per les nostres culpes. És per gràcia que Déu us ha salvat. I juntament amb Jesucrist ens ha ressuscitat i ens ha entronitzat en les regions celestials perquè davant dels segles que vindran quedi ben clara la riquesa de la seva gràcia i la bondat que ha tingut per nosaltres en Jesucrist. A vosaltres, que heu cregut, us ha salvat per gràcia. No ve de vosaltres, és un do de Déu. No és fruit d'unes obres, perquè ningú no pugui gloriar-se'n. Són obra seva. Ell ens ha creat en Jesucrist per dedicar-nos a unes bones obres que ell havia preparat perquè visquem practicant-les.
Un fragment on es palesa ben bé l'obra de Déu en la vida del creient, com expressa Pau. La força de l'amor de Déu supera el nostre pecat i ens salva. Qui vol començar? Mossèn Joan.
Vale. Emmarquem això. Sí que aquest any hem acabat els 500 anys de la proclamació del protestantisme. I aquesta lectura era això. És la fe o són les obres? Qui salva o què salva? És sabent que salva Jesús i la seva resurrecció. Però les obres que hem tingut, la tradició dintre de l'Església, des dels primers pares de l'Església, té quelcom que veure la nostra salvació. No sé què penseu els altres, però les obres ha sigut la tradició des dels primers pares fins a Trento, la força del catolicisme. No sé, sense les obres també sembla que estem buits i despullats en aquesta fe que ens parlen una altra vegada els iconoclastres del segle XV-XVI, amb el protestantisme. Podria valer la pena que hi pensem també en això.
Jo segueixo veient que tants cops seguim pensant, és la gran revisió, diguéssim, que hem de fer com a cristians, que seguim pensant que ens salvem per les obres, per la fe, evidentment, la fe sense obres, vana és la fe, però no deixa de que seguim pensant que no és do de Déu, que no és salvació de Déu, que les obres no són nostres, que som realment instruments inútils nosaltres i que estem en les mans de Déu i tot aquell bé que puguem arribar a fer no és per la nostra gràcia ni per la nostra grandiositat personal ni pels nostres valors ni per les nostres capacitats, sinó perquè tot ens ve com una gràcia de Déu, és un do. Jo penso que això és el que hem de revisar constantment com a cristians.
Però som conscients nosaltres que rebem els dons de Déu?
No, aquí està, que ens pensem que vivim pels nostres mèrits. I és aquí quan hem de fer constantment una revisió. Per això la Quaresma és un bon moment de reconversió en aquest sentit.
I per això ens diu Pau si vivim en la veritat o no. I llavors sigui el pensament que és la veritat.
A mi m'ha portat, parlant del do, parlant dels mèrits, quan expliquem en els matrimonis que els fills és un do de Déu, que els fills no venen perquè nosaltres fem un acte que fecundem, però aquest fill ja està pensat, que Déu ja l'ha triat, Déu ja ha decidit que ens portaria una criatura a casa. I arrel arrel d'aquest fet és quan entens una mica aquesta lectura, no? Quan ho he hagut d'explicar, quan he hagut d'entendre-ho, dius, no és pel propi mèrit nostre que pugem un fill, que hem portat un fill, sinó que aquest fill és un do de Déu. Déu te'l regala, Déu te'l posa a les teves mans perquè tu l'eduquis, perquè tu el pugis, perquè tu el facis un home recte i ferm i pugui tirar endavant a la vida.
D'alguna manera la fe ens porta a tastar una mica el cel. O sigui, d'alguna manera és això, ens diu, el mateix Pau ens ho diu, si vivim en la veritat, si som veritables interiorment, no és que tinguem tota la veritat, perquè tota la veritat no la té ningú, però si vivim en aquesta veritat que ens parlen les benaurances de Jesús, ens trobem una mica tocant amb això de lo que és el trobar-se en Déu i la pau interior, que és molt important, importantíssim avui, perquè hi ha molta gent angoixada.
Aquest seria un dels propòsits de Quaresma, sempre les coses que predico al principi, ara mitjans i a final de Quaresma, és el fet de fer-nos a petits propòsits. I un dels possibles propòsits a plantejar-nos avui, a mitja Quaresma, que poc o molt estem, doncs seria això, no? De dir, ja, fins a quin punt realment sóc conscient que tot allò que hi ha en mi és do, és un do de Déu. Les meves obres, els meus pensaments, la meva pròpia fe, tot és do. És rebut per gràcia de Déu, no pels meus mèrits.
Alguna cosa més? O passem ja a comentar l'Evangeli? Què els hi sembla? Sí?
Perfecte.
Bé, doncs, abans de fer l'Evangeli, recordem als nostres oients que estem fent aquesta tertúlia amb el matrimoni Josep Montoya i Conxita Salvador. Ells són delegats de família i vida, i ell és diaca permanent del nostre bisbat, i tots dos responsables també de la pastoral de les parròquies de la Vall Fosca i de Senterada, al Pallars Jussà, i a mossèn Joan Fenosa, rector de la parròquia d'Ordino, el Principat d'Andorra. Ara sí, l'Evangeli de Sant Joan i del capítol tercer.
En aquell temps, digué Jesús a Nicodem:
com Moisès en el desert enlaira la serp, també el fill de l'home ha de ser enlairat perquè tots els que creuen en ell tinguin vida eterna. Déu estima tant el món que ha donat el seu fill únic perquè no es perdi ningú dels que creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. Déu envia el seu fill al món, no perquè el condemnés, sinó per salvar el món gràcies a ell. Els que creuen en ell no seran condemnats. Els que no creuen ja han estat condemnats per no haver cregut en el nom del fill únic de Déu. Déu els ha condemnat perquè, quan la llum ha vingut al món, s'han estimat més la foscor que la llum. És que no es comportaven com cal. Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres. Però els que viuen d'acord amb la veritat sí que busquen la plena llum i que tothom vegi què fan, ja que ho fan segons Déu.
Versets de la segona part del diàleg de Jesús amb Nicodem, que s'esdevé en aquest fragment amb les paraules de Jesús només, i on es posa en relleu l'amor que Déu té per la humanitat, mostrat sobretot en enviar-nos el seu propi fill per a salvar tots els homes que creuen en ell. Qui comença? Conxita, digui.
Anna, a mi m'ha suggerit aquesta lectura. Per una banda, m'agrada molt el tema de la llum i la foscor, ja sortirà i en parlarem, però m'ha suggerit com els dos grans perills d'avui dia, que per una banda seria que ens allunyem molt dels altres i per una altra banda que viure immersos en un mateix. Són els dos grans perills que m'han suggerit aquesta lectura. Una mica que fugim de les responsabilitats, intentem viure per un mateix, i ens està dient el fill de l'home, el fill de Déu ha vingut pels homes, ha vingut per salvar-nos. I nosaltres com ho traspassem, això, avui dia? Si estem immersos en viure per nosaltres, i aleshores en aquí surt una mica, doncs, el fet de la llum és vida, la llum és... com deia aquell altre relat, no posem mai un llum sota de la taula, sinó que el posem ben amunt perquè doni llum a l'estança. I la foscor és aquesta manera d'ensenyar de parlar.
Acabi la frase.
La foscor és aquesta manera, doncs, de l'obra malament, de les coses que no estan bé.
Bé, jo m'he fixat en lo de Moisés. Va posar aquella serp perquè la contemplessin i la miressin, i al mirar aquella serp es curaven. És la contemplació de la creu. És això, és... Els orientals ens han donat molta lliçó amb això, tot el que és Bizanci. L'Església Bizantina ens ha portat aquella pau interior de mirar la creu i deixar-nos portar per aquest ritme que és el silenci, és la pregària. Potser en aquest temps de Quaresma necessitem aquests moments de silenci. No ho sé, pensem-hi. També, per l'altra part, en aquest món que vivim, això de la creu és una contradicció. Potser els que estem apegats en aquest sentit de que ens hi trobem a prop, i és que diuen, bueno, això del sofriment ben lluny. I llavors surt lo de l'eutanàsia, o surt lo dels pal·liatius i tot això que ens marca.
No, jo torno una mica... Aquest text el veig molt catequètic, molt simple, pot semblar molt simple, però molt expressiu, molt gràfic, no? El fet de la foscor i la llum, com comentava la Conxita. I a mi també això també em fa... Primer, una cosa per pensar que a vegades ens acostumem massa, que ens coneixem poc la Bíblia i els evangelis, però a l'altra vegada a vegades també li traiem la importància perquè ens hem acostumat a sentir. I això de la llum i la foscor és un gran exemple d'aquesta realitat, no? En la foscor hi ha el mal, realment ens amaguem quan volem fer alguna cosa malament, quan no volem que se'ns vegi aneu a buscar la foscor, i quan realment volem ser vistos o estem fent obra bona, és la llum. I jo penso també que cada vegada que tenim un gest d'amor, estem col·laborant amb Déu d'alguna manera a obrir petites llums, que la nostra vida ha de ser això, un petites llums constants. Si en un dia anem obrint tot de petites llums, si en un pis entrem pel rebador i cada habitació obrim la llum, al final veus tot un pis il·luminat, doncs aquesta serà una mica també la nostra vida, el nostre cada dia, anar obrint totes de llums que il·luminaran a tota aquella gent amb qui ens anirem relacionant durant el dia.
Alguna cosa que ens ajudi a concretar la nostra vida quotidiana... Sí. Perquè...
És acceptar les nostres creus.
Exacte.
Sigui és una de les coses clares, sigui. Si jo estic malalt o tinc limitacions d'edat, malgrat que tinga molta il·lusió i malgrat que jo em menjaria el món, malgrat tot això d'aquí, tinc d'acceptar les meves limitacions. Aquesta és la creu. Jesús d'allà no se'n va poder moure. I es va quedar limitat allà clavat a la creu. Però des d'allà va salvar el món. Recordeu qui és la patrona de les missions. Santa Teresa de l'Infant Jesús, que mai va anar de missions, només va pregar per la missió i va viure la missió. Aquesta és la idea, potser no ens podrem moure, però fent missió, aquesta missió de ser cridats a ser responsables i vitals en Jesús, potser això d'aquí, estem cridats tots. No? Això és la Quaresma anant que hi ha cap a la Pasqua, eh?
No, el fet aquest que dius és també molt relacionat amb el fet de la salvació de l'home. Eh? Ve del cel la salvació, home, si ve del cel, però no ve directament del cel, sinó ve per un home, pel mateix Jesús, que és, evidentment, el fill de Déu. I és per ell que realment hem descobert aquest Déu que és pare. I això també jo crec que ens ajuda molt, no? a dibuixar el Déu. Que si no, el tenim molt desdibuixat. En la persona de Jesús, el seguiment de Jesús, la buscar a Jesús en la seva vivència fins a la creu, com explicaves tu ara, mossèn Joan, doncs, evidentment, és el que ens porta a aquesta exaltació final que esperem tots a la nostra salvació personal. No?
I que encara que aquí una mica s'ha donat a entendre que el qui obre el mal no veurà el Pare, no veurà Déu, avui dia hauríem de poder transmetre que tothom té una salvació, que tothom se salvarà, que Déu ha vingut per tothom, per tant, per tothom també serem salvats.
Sí, per poc esforç que posem, personalment penso, que les llums que puguem tenir cada un de nosaltres no s'apagaran, més que res perquè Déu no ens deixa mai d'estimar. Encara que nosaltres el deixem d'estimar, ell no ens deixa d'estimar mai. I, per tant, la llum que pugui donar-nos a nosaltres mai s'apaga en nosaltres. Sempre hi ha una possibilitat de salvació.
Bé, jo volia reivindicar una cosa. Els crucifixos que tenim al nostre ambient s'han anat traient de tot arreu. La laïcitat sembla que té por a la creu. Sigui, és veritat. Anem a veure. La creu, per un cristià, és el seu signe. I als llocs on hi ha justícia o hi ha llum, hi ha la creu. Que pensé que hi pensem en això. O sigui, simplement a casa meva no tinc una creu, la tinc, no la tinc al llit, tinc una mare de al llit, però sí que n'hi ha una o dos o tres. És això, de que no tinguem por de tenir la creu.
Sí, comportar-la a la butxaca.
Ah, jo no la porto mai.
Comportar-la a sobre.
Jo sí que la porto, sí, també. És... Sempre em porto una a la creu, a la butxaca.
Però això t'arriba quan te l'estimes. I això també és un procés. No el cristià, pel fet de ser cristià, pel fet de ser practicant o no, pel fet de seguida té aquest amor a la creu. L'amor a la creu et va venint a còpia que la vas entenent, a còpia que te la vas fent teva, a còpia que et vas acostant més a l'amor que Déu t'està donant. Almenys és el que a mi m'ha passat, que ha sigut una cosa que ha anat increixendo.
Sí, l'identificar-te més amb Jesús és quan em sento més a prop de la creu. El fet de ser coherent amb els principis del seguiment de Jesús és el que fa sentir-me a prop de creu. Que la vida em donarà trompades, sí, o sigui, són creus també, d'alguna manera, evidentment són creus, no? Però no vaig a buscar la creu o no vull pensar que són necessàries aquestes creus. Si em venen, venen, però és la coherència de vida.
Jo com a catequista tampoc els hi transmeto als nanos la creu com a patiment, sinó que els hi faig que se l'estimin. Els he fet una creu amb pinces d'estendre. I, bueno, en parlem, perquè és el moment del final de la classe de catequesi, de l'hora que tenim, doncs la tenim allà exposada i els hi parlo del bé de les coses i que sí, que Jesús va morint a la creu, però no els hi ensenyo una creu de sofriment, d'allò que es parlava abans, sinó perquè la vagin entenent, perquè la vagin estimant i la vulguin tenir a casa, com dius tu, mossèn Joan.
A veure, per acabar... Perdó si tinc d'acabar o no, però la qüestió és aquesta. Sant Crist, que a mi sembla el Sant Crist de Balaguer. Hi ha gent que va allà i s'hi està mitja hora, sí. Tres quarts, una hora...
Hi ha vist molta devoció.
Hi ha gent de que no puja mai a dalt perquè diu que li fa grima. Aquest sentit d'aquelles grenyes que porta, aquest sentit del sofriment i del patiment, allà hi ha, d'alguna manera, la vida i esperança dels creients, i que tot l'Urgell i tota la Noguera i part del Pallars se'n van a baix, sí, a viure el dia de Sant Crist, el 9 de novembre, és la gran manifestació de la creu de Jesús.
Cap d'ella tenim una gran creu, que l'original està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i ara n'han fet una reproducció i fa una alçada de 2 metres impressionant, preciosa, eh?
Del romànic, sí, molt, sí, maca.
Molt maca. Us convido a venir a visitar-la, vaja,
oh, ja
a Cap d'ella.
No preocupes que jo hi vaig a la vall.
Molt bé, doncs, si els hi sembla, podem deixar ja aquí, perquè gairebé estem exhaurint el temps dedicat al programa. Agraïm moltíssim a mossèn Josep Montoya, diaca permanent del nostre bisbat, la col·laboració, gràcies.
Sí, la primera Maria.
També a la seva esposa.
Gràcies a tu per convidar-nos.
La Conxita Salvador, gràcies. I també a mossèn Joan Fenosa.
Gràcies a vosaltres, a tots els que col·laborem amb això.
I com no, també als oients, doncs, perquè setmana rere setmana som fidels al programa, la taula de l'Evangeli, perquè hi comentem, doncs, la litúrgia dominical. També donem les gràcies a l'Àlex Alsina perquè ha fet possible la part tècnica del programa. I com no, gràcies a vostès, amics i amigues del programa, perquè setmana a setmana, rere setmana, com dèiem, doncs som fidels d'aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Agraïm moltíssim també els missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb suggeriments, opinions, comentaris sobre la taula de l'Evangeli. Gràcies per fer-ho i els convidem també que continuïn fent-ho si ho desitgen. Els esperem el diumenge vinent aquí a Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.